Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I amb en Xavier Roget parlarem una estoneta sobre els projectes que els parcs de la Diputació, el Parc del Garraf, té oberts amb diverses institucions que permeten també establir un eix de relacions amb d'altres indrets i també, per tant, d'aquesta manera fomentar l'aprofundiment en la biodiversitat i en el coneixement de pràctiques de gestió d'espais naturals. Xavier Roget, bon dia.
Molt bon dia.
I em comentava en Xavier que està al caure una carta europea.
Sí, esperem que tot vagi bé. La Carta Europea de Turisme Sostenible, i estem en l'any del turisme sostenible, aquest 2017, és un procés que es va acordar amb tot l'entorn dels parcs del Garraf, d'Olèrdola i del Foix. Uh-huh. Els tres parcs conjuntament i de la mà han iniciat aquest camí, conjuntament, com deia, amb tots els ajuntaments d'aquest entorn, en el qual s'hi ha afegit l'Ajuntament del municipi de Cubelles, malgrat no pertanya directament a cap d'aquests tres espais naturals protegits.
Cubelles no està en cap dels tres?
No, no. No, no. Cubelles ara per ara no participa d'aquests tres projectes, de cap dels tres projectes, però com que aquest procés de la Carta Europea de Turisme Sostenible és un procés de governança, és a dir, en el que totes les institucions i entitats que hi participen tenen, jo diria, que aquest magnífic procediment d'autogovernar-se i d'autogestionar-se i, per tant, de decidir què volen fer davant de la proposta que va fer el mateix Ajuntament de Cubelles de poder-s'hi incorporar, doncs es va decidir conjuntament acceptar aquesta petició i incorporar-lo. Jo diria que aquesta carta d'Europea, que, com bé deies, doncs fa poques setmanes va rebre la visita de la verificadora, es diu així tècnicament, és a dir, de l'examinadora del projecte presentat, i que, si tot va bé, i esperem que serà així, però allò que diguin no diguis blat fins que sigui el sac i ben lligat, doncs al voltant d'aquest estiu tindrem la notícia, esperem i desitgem, de l'atorgament d'aquesta certificació.
Uh-huh. Ai, és a dir, abans que ve l'examinador sempre es passa l'escombra, no? Suposo.
Sí, sí, i l'escombra l'hem passat durant ben bé un any i mig. Uh-huh. Durant un any i mig, el grup de treball i allò que s'anomena el fòrum permanent, és a dir, el conjunt, l'assemblea de totes les institucions i entitats que participen d'aquest projecte han estat treballant, s'han estat reunint i treballant per presentar aquest projecte de candidatura final.
I què demanen?
Bé, diria que el principi fonamental és el següent. El turisme, com a actor econòmic important, pot esdevenir quelcom de molt bo o quelcom de molt negatiu. Fa ja molts anys la Federació Europea de Parcs Naturals, Europarc, va decidir promoure aquesta iniciativa, aquest procés de certificació, en el sentit de que des de l'àmbit dels parcs naturals a Europa es pogués fomentar, es pogués promoure una manera de treballar que cridés a una tipologia de turisme que no matés la gallina dels ous d'or. No era qualsevol tipus de turisme, qualsevol tipus de promoció turística és bona per se, sinó que pot ser negativa. Tenien un lema fantàstic, que és, traduït al català, seria alguna cosa així com me'ls estimo tant que els mataré en els espais naturals protegits. L'espai natural protegit, el parc natural, el parc nacional, és una marca mundialment reconeguda de crida d'un cert tipus de turisme que pot, en alguna ocasió, i n'hi ha algun exemple en el món, que finalment l'està matant. És a dir, hi ha tanta expectativa, s'ha creat tanta demanda a una determinada oferta que està generant uns problemes molt greus. La idea era reconduïm aquesta situació, reflexionem sobre això, però que la suma d'accions que es puguin desenvolupar en un determinat territori al voltant d'un parc natural es puguin desenvolupar, que vagin dirigides primera a aconseguir un turisme de qualitat i que no sigui un turisme que mati finalment en aquest espai de tant que se l'estimi, però per altre costat que sigui un procés de governança, és a dir, que sigui un procés construït absolutament per totes les institucions, entitats i empreses d'aquell territori, amb la responsabilitat de que cadascú d'ells té alguna cosa a fer. És a dir, no era tant allò de aixeco el dit per dir què vull, què exigeixo, com que aixeco el dit per dir jo què hi puc aportar aquí, de bo. Aquest projecte, aquest pla, té una validesa de 4 anys amb una sèrie d'objectius i d'accions que són les que Europarc ha de finalment validar, donar-li la seva conformitat, i que totes les institucions, entitats i empreses tenen alguna cosa a fer. Hi ha un responsable de cada acció, hi ha una validació d'una acció finalment acomplerta. I aquest procés comença ara, ha començat en el cas del Garraf Olèrdola de Foix fa un any i mig, quan es va decidir apostar per aquest camí, per aquesta senda. Ara s'ha presentat a la Federació Europea de Parcs a Brussel·les aquest projecte, que ha estat verificat per aquesta experta, que finalment esperem que ens acreditarà com a territoris de la Carta Europea, certificats amb aquest segell de qualitat, que és reconegut a tota Europa. Però després aquí el treball no s'acaba, aquí el treball tot just comença. Després haurem d'executar cada una de les accions, i són moltes que s'han acordat dur a terme, i aquí no s'acabarà tampoc, perquè d'aquí 4 anys haurem de presentar un nou projecte per continuar, i així indefinidament. La Carta Europea té també diferents fases, i nosaltres estem només en la primera fase, que és la d'acreditar un territori. Però després d'haver acreditat un territori, esperem que d'aquí 4 anys, intentarem passar al que seria la segona fase de la Carta Europea, en la que ja no solament s'acredita i es segueix acreditant indefinidament un territori que es posarà a examen cada 4 anys, sinó que es comencen a acreditar empreses. Aquelles empreses que voluntàriament vulguin acreditar-se hauran de fer el mateix, presentar un projecte d'accions que compleixi una sèrie d'objectius i després a ser certificats i validats per un expert. Això és la segona fase. Encara hi ha una tercera. En la tercera fase el que s'acreditaran són turoperadors, que són els que finalment, diguéssim, són el medi, el mediador de la crida d'un determinat tipus de turista que busca aquestes destinacions amb aquestes qualitats i amb aquests objectius.
N'hi ha molts de turoperadors al Garraf?
En el Garraf hi ha turoperadors,
el que no, sí, que acostin la gent a, és a dir, no em refereixo agències de viatges a Sitges, que evidentment n'hi ha, sinó
sí.
Més que gent que acosti la
Encara n'hi ha pocs. D'acord. Encara n'hi ha molt pocs. Ja no parlo del Garraf, parlo en general a Catalunya, però són és una nova línia de creació d'empreses que a Europa, evidentment, en algunes coses doncs, ens porta alguns avantatges, ja existeixen. Tot just a França s'estan començant a acreditar turoperadors especialitzats en turisme sostenible i en turisme ambiental. Evidentment, aquest és un procés llarg, comptem i tenim aquesta gran il·lusió d'arribar aquí. De moment, mireu a la xarxa de parcs al voltant de Barcelona, només hi ha dos parcs que estiguin treballant a la segona fase, com són el Parc Natural del Montseny i el Parc Natural de Sant Llorenç, que ja tenen una sèrie d'empreses acreditades en aquesta certificació. Aquí al Garraf Olèrdola Foix hem començat en aquesta primera fase. Bueno, és qüestió d'anar treballant en aquest sentit. Però jo, personalment, si alguna cosa puc destacar de l'experiència d'aquest any i mig de treball per presentar aquesta candidatura, que esperem que, com deia abans, serà atorgada i la podem recepcionar a finals d'aquest any, és el treball conjunt. a l'haver treballat en equip. Ha despertat un gran interès per moltes entitats i per totes les institucions, i hem visualitzat clarament que la major part del treball i de les accions en aquest primer projecte són les de vinculades a la coordinació del treball i dels esforços. Jo diria que moltes institucions i moltes entitats estan fent molta feina, però sovint no amb la coordinació que s'hauria de produir. Cadascú mira de fer tot el que pot amb els recursos que té, però moltes vegades la mà dreta no sap què té la mà esquerra. Jo diria que ens hem assentat en una taula definitivament amb un projecte clar i concret, i les dues mans ara s'han vist i han dit: escolta, doncs, per què no intentem fer això? Però intentem en primer terme fer allò que ens veiem capaços realment de fer. A vegades un, quan diu: què voldries fer? Un desig, escolta, doncs magnífic i fantàstic, però et deixes passos intermedis que a vegades fan que no puguis arribar a allò que desitges, però que potser caldrà fer en una segona fase.
Parleu molt de projectes lligats a empreses, projectes lligats a operadors o al mateix servei de parcs que organitza activitats. Hi ha més gent que accedeix a l'espai del Parc del Garraf de manera organitzada, guiada, conduïda o per lliure?
No. Com... Jo diria que si parléssim de percentatges... Avui dia, en una societat en què la comunicació i la informació és molt accessible, molta gent, moltíssimes persones accedeixen lliurement, i està molt bé que sigui així. El que sí que volem és millorar cada vegada més la qualitat i l'accessibilitat d'aquesta informació perquè la gent en pugui fer l'ús que cregui oportú i, per tant, pugui gaudir el més possible de la seva visita, de la seva experiència turística, del que sigui, de la seva experiència esportiva, de la seva experiència cultural, de la seva experiència familiar, del que sigui. És per això que des de Parcs Naturals de Diputació treballem molt en millorar aquests mitjans de comunicació, en Instagrams, en xarxes socials, en Facebooks, en Twitters, en aplicacions, en portals, etcètera. Però moltes vegades pot succeir que hi hagi un excés de canals d'informació que de vegades fa difícil també trobar on puc trobar la millor informació o la informació acurada i bona. Però també no desestimem, no ho fem mai, d'organitzar, de gestionar activitats organitzades, perquè també hi ha determinats col·lectius que les busquen, i per tant, diguéssim que el mercat ha de ser prou obert perquè cadascú pugui escollir allò que desitja, però és evident que quantitativament, percentualment, la majoria de la gent avui dia té prou informació per fer-ho de manera, diguéssim que no organitzada, individual.
Hi ha algun estudi que doncs hagi arribat a conclusions sobre quin és el màxim de freqüentació que fa sostenible, ara que parlem de la Carta Europea de Turisme Sostenible, doncs un espai natural com és el nostre? Hi ha allò de dir: ostres, és que més de tanta gent, o tanta gent acumulada en el mateix lloc, o hi ha estudis que valorin,
sí,
això?
Sí, hi ha molts estudis sobre aquest tema, allò que s'anomena la capacitat de càrrega d'un territori. Quan un espai és delimitat físicament, la capacitat de càrrega és claríssima. Si tu vas a un cinema que té 50 butaques, la seva capacitat de càrrega està clara, són 50. I si volen entrar 100 persones en aquell cinema, en aquella sessió, doncs la 51 s'ha d'esperar a la següent sessió. La capacitat de càrrega en els espais oberts és molt més complexa. És molt complexa de definir.
I sobretot perquè després sigui sostenible.
Exacte.
La gestió.
Perquè no és només quanta gent hi pot quebre, sinó quanta gent hi pot quebre que, dos punts, que realment gaudeixi d'aquella experiència, perquè finalment tu pots tenir en l'escenari, si això fos com una mena de teatre, que no ho és, pots tenir en l'escenari un espectacle fantàstic i meravellós, però modifica molt la teva experiència que el vegis sol, que el vegis amb la companyia que desitges o que el vegis al voltant de 200.000 persones que t'estan donant cops de colze a les costelles. Ara permeteu-me aquestes exageracions que faig, però és per explicar-me clarament. Però no només aquesta capacitat de càrrega depèn de quanta gent hi pot quebre, entre cometes, físicament o experimentalment, sinó de quina petjada, quines conseqüències porta això sobre aquell territori. I aquí entra la sostenibilitat, també. És evident que el territori no és uniforme, no és una plaça dura, no és absolutament uniforme. És un territori que també es viu. És un territori que a vegades en el qual també hi viuen persones. També hi ha propietats que no només són públiques, també són propietats privades, que tenen diferents fragilitats des del punt de vista de la seva flora, de la seva fauna, que depèn de quina època de l'any, depèn de si són èpoques de l'any de cria d'una determinada espècie o no, depèn de si són èpoques de l'any que hi ha un risc d'incendi forestal o no. Tot això fa que sigui difícil, molt difícil determinar d'un punt de vista allò absolutament quantitatiu. Mira, aquí n'hi queben 50 de tal hora a tal hora, aquí 25 de tal hora a tal hora. És sempre un tema difícil de concretar absolutament, com a vegades la gent o la societat demana, lògicament demana, però és molt difícil de respondre amb un nombre exacte, i en aquí normalment entra allò que tendim a anomenar una certa prudència. Ens estimem moltes vegades més ser prudents en aquest sentit i, per tant, autoexigir-nos, autolimitar-nos, potser més del que caldria. Però això pensem que és prudent. I d'altra banda, ens agrada més explicar les coses en positiu que en negatiu. Sabent les fragilitats del territori i les demandes que hi ha sobre un determinat territori, ens estimem més consensuar amb els actors del territori cap a on volem dirigir els fluxos de visitants, que no pas dir en aquí no hi podeu anar. Ens estimem més recomanar perquè no aneu cap aquí, que no pas prohibir en aquí no hi podeu anar. Cosa que legalment es fa, cosa que a nivell de acords entre administració i entitats es fa, com per exemple el tema de bones pràctiques, les activitats esportives en el medi natural. Avui dia hi ha una demanda molt creixent d'activitats esportives en el medi. De curses, de BTTs, de caminades, de moltes, hi ha una demanda enorme. Això és bo? Sí, clar que és bo. La gent té cada vegada més la sensació de que això li aporta un benefici personal, físic, emocional enorme, i per tant això és bo. Quina quantitat d'activitats hi queben en el territori? És limitada? Sí, clar, al final és limitada. I fins a quan hem de dir no, ja no, sisplau, vostè no entri avui, esperi a demà. Ens estimem més poder consensuar amb totes les entitats que organitzen o que gestionen o que practiquen aquestes activitats una mica una certa autolimitació. No només de quantitat de curses o d'activitats esportives, sinó també de la quantitat de persones que participen en cada una de les activitats. Tot això són processos lents i són processos de consens i són processos d'acord, però és que només en base a aquests acords podem arribar a trobar l'equilibri desitjat, si tots participem de les avantatges d'aquests equilibris.
Es podrà arribar a plantejar una limitació física més estricta en el futur a partir de cada cop un increment de pressió més gran sobre l'espai?
Clar, les dues coses van de la mà. Evidentment, finalment hi ha les regulacions, les regulacions dels equilibris de les ofertes i les demandes arriben a traduir-se en prohibicions o en limitacions determinades. Però després aquestes limitacions o prohibicions s'han de fer complir. I malgrat que això és així, volem també paral·lelament sempre anar construint un camí pedagògic. És a dir, el dia que aconseguim que les limitacions no siguin necessàries, que les prohibicions no siguin necessàries perquè hi ha una responsabilitat social i personal a l'hora d'utilitzar els recursos, doncs serà fantàstic. Això és una utopia, probablement és una utopia, però hem de caminar pensant que aquesta utopia és possible assolir-la algun dia. Ho hem de fer de la mà d'aquí. Mireu, és que això és com, per exemple, si ens haguéssim plantejat fa 25 anys que la gent, quan és al bosc a fer una excursió amb la família, amb els amics, no encengués foc a terra per coure unes botifarres, alguns hauria dit, oh, això no ho aconseguireu mai, és impossible, hi ha un costum enorme d'anar allà i trobar-se, i vinga, allà uns branquillons a terra, una mica de carbonet i unes botifarres, i ja està. Això fa 25 anys era una realitat que passava gairebé cada cap de setmana. Avui dia és pràcticament impensable trobar-te algú. Bueno, doncs durant aquest procés és evident que no només amb prohibicions i amb sancions s'ha aconseguit això, sinó també amb una certa responsabilitat de cada ciutadà. És a dir, jo no vull veure cremada la meva muntanya, me l'estimo molt. Per tant, jo seré el primer que participaré en no fer això. No perquè tingui por que si alguna guarda o agent rural o no sé què em veu enfumarà un pal de galample, sinó perquè he arribat a la conclusió de que no s'ha de fer això, de que puc disfrutar molt de la muntanya sense necessitat de fer això.
No, clar, quan la consciència, quan val més la pròpia consciència que la por, doncs és aleshores evident. És quan ja s'ha guanyat alguna cosa, perquè llavors es fa alguna cosa per convenciment.
És evident. Treballem en aquesta convicció. Uh-huh. És lent? Sí, és lent, i segurament mentrestant has d'anar fent servir les dues eines, però pensant que l'eina definitiva que ens portarà a gaudir del nostre patrimoni natural i cultural amb responsabilitat, amb sostenibilitat, és la consciència de cada persona. Només serà això.
I mentre, i com tenim poc temps, fem un repàs ràpid, continuen les activitats, anava a dir a Tutipleni, ara comença gairebé temporada bona.
Per descomptat, penseu que d'aquí a pocs dies es celebra el Dia Internacional, el Dia Europeu dels Parcs Naturals, amb la qual hi ha moltes activitats en cada un dels parcs, també en el Garraf la trobareu. El Parc a Taula continua treballant i desenvolupant accions constantment. Ja s'engega el programa de poesia als parcs, que com cada any el Garraf arribarà al voltant de la tardor, els recitals de
Quants
poesia.
Quants anys fa que es fa la poesia?
Ui, estem parlant de fa més de 15 anys.
Molt bé.
De fa més de 15 anys. Seguim anant a molts d'espais naturals de Barcelona i alguns de Catalunya, i alguns de l'estranger. Seguim anant a Sardenya, en dos recitals de poesia, compartint-lo amb els poetes algaresos i els poetes sards, que és una cosa fantàstica i meravellosa. Una bona notícia que vull donar és que ja és accessible el portal de la biodiversitat per qualsevol persona que tingui interès en saber tot el coneixement que es té actualment sobre els plans de conservació, el patrimoni natural dels nostres espais naturals. Només que entreu al navegador, per exemple, a Google, ho dic perquè és el més fàcil, perquè si no l'adreça és horrible i llarguíssima.
Sí, ja no. I és impossible, l'estalviem.
És impossible de recordar, però si entreu allò a un navegador i poseu plans, conservació, parcs naturals, la primera que us sortirà és aquest portal. És una feina que ens ha portat 2-3 anys de tasca contínua i conté una quantitat ingent d'informació, d'estudis, de coneixement sobre la flora, la fauna, el seguiment que se'n fa.
És a dir, s'ha posat en línia bona part del coneixement que hi havia sobre la biodiversitat a l'espai natural.
Exacte. I això és absolutament accessible per tothom i n'estem molt, molt satisfets. Ara, la gent, doncs, que en faci ús, que navegui per allà dintre, que trobi coses, perquè s'hi pot passar mesos i mesos i mesos trobant informació allà dintre, que a més és absolutament renovable constantment, perquè està linkada absolutament amb totes les entitats, institucions, universitats que col·laboren.
És a dir, que és informació per especialistes, però també informació per curiosos.
És informació per especialistes, però està redactada i està organitzada de manera que qualsevol persona pot entrar i trobar coneixement sobre aquest patrimoni.
Doncs ja ho saben, els hi linkarem a la nostra pàgina web, aquest portal de la biodiversitat, que s'ha obert per tots els parts de la Diputació.
Absolutament per tots.
Per tots els parts, però també inclòs també el nostre, l'espai del parc del Garraf, un parc del Garraf que, com comentava en Xavier Roget, ha passat aquest examen, i ara falten les notes,
però hem estudiat molt, provarem segur.
Sí, val, d'acord. Hem passat l'escombra, que dèiem abans, del turisme sostenible, aquesta tasca d'un any i mig al voltant de la qual s'ha articulat tot aquest coneixement sobre pràctiques per fer que la gent que vingui a gaudir del parc deixi el mínim de petjada i gaudeixi al màxim, per dir-ho d'alguna manera. Xavier Roget, moltíssimes gràcies per aquesta estoneta, per aquestes reflexions al voltant del parc del Garraf.
A vosaltres, gràcies.